Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
6:45. Bona tarda, amics i amigues. El Sudan del Sud ha de tenir i ha de mostrar gran capacitat de reconciliació. Ho ha dit avui el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, que ha arribat aquesta mateixa tarda al país africà després de completar 3 dies en una altra nació d'aquest continent, la República Democràtica del Congo. En aquests dos països, el cardenal Parolin porta la paraula i la proximitat del Papa Francesc, que no ha pogut anar-hi aquests dies, com tenia previst, perquè va haver d'ajornar el viatge apostòlic programat per problemes al genoll. El gest del pontífex d'ara fa 4 anys, quan va besar els peus del president i els vicepresidents del Sudan del Sud per demanar-los la pau, després d'un recés que van fer al Vaticà, queda això com una icona d'esperança per a la pau i la reconciliació. I és que la humilitat del servei enalteix la humanitat i, si hi confiem, acabarà amb les guerres. Salutacions avui del Manel López a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el Papa ha dit que l'acord provisional de la Santa Seu amb la Xina va bé i que espera que es pugui renovar a l'octubre. Ho expressa en un altre fragment difós avui dins de l'entrevista a l'agència Reuters, feta pel corresponsal Philippe Pulella. I Ángel Gabilondo ha presidit avui la primera reunió de la Comissió Assessora per elaborar un informe sobre els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església. El defensor del poble també ha anunciat els noms dels 20 membres d'aquest grup de treball. D'altra banda, el filòsof i teòleg Francesc Torralba ha reivindicat la transparència a l'hora de practicar l'ètica. Ha estat en una entrevista aquesta tarda al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel, on ha recordat que la persona busca una ètica basada en el fons de tot el que passa al món. I aquesta tarda entrevistarem Bruno Vérchez, rector de la parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona i delegat d'Anunci i Nova Evangelització de l'Arcabisbat. Avui, festa de Sant Miquel dels Sants, aquesta comunitat cristiana de Gràcia celebra els seus 75 anys. Aquests i altres temes fins a 6:45.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
El secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, ha començat avui la segona etapa del seu viatge a l'Àfrica en representació del Papa. Ha assegurat que està renovat per la seva experiència a la República Democràtica del Congo aquests últims 3 dies. Ara la destinació és Juba, capital del Sudan del Sud, on el número 2 del pontífex espera ajudar a aconseguir una pau duradora perquè hi hagi capacitat de reconciliació, ha dit, i es trobin acords per tancar aquesta dolorosa pàgina, potser abans de les eleccions generals del 2023. Pietro Parolin ha assegurat que la visita al Congo ha estat una experiència molt bonica, intensa i positiva. Almenys les primeres impressions confirmen que l'estada del cardenal secretari d'Estat ha servit precisament per portar la presència i l'efecte del Sant Pare a la població i a l'Església del país africà, que l'havien esperat amb gran il·lusió. El cardenal Parolin ha recordat, a més, la trobada que van tenir a la Casa de Santa Marta del Vaticà. Ara fa 4 anys, el Papa i el president del Sudan del Sud, Salva Kiir Mayardit, i els vicepresidents Riek Machar i Rebecca Nyandeng de Mabio. Aquell dia, en un gest sense precedents, Francesc es va agenollar per besar-los als peus i implorar la pau per al seu país. El secretari d'Estat es va acomiadar ahir de Kinshasa, després de celebrar una missa amb la comunitat del principal seminari d'aquesta diòcesi. Un cop més, el cardenal secretari d'Estat va reiterar el desig del pontífex de visitar aquests llocs com més aviat millor. A l'agenda de Juba, la primera cita és una reunió amb el president de la República, Salva Kiir, seguida per la del vicepresident primer. A la tarda hi ha prevista una reunió amb els bisbes del país i altres actes. Demà tindrà lloc un dels moments més significatius del viatge al Sudan del Sud, és a dir, la visita de Pietro Parolin al camp de Bentiu, entre desplaçats que viuen en condicions difícils, amb escassos serveis hídrics i higiènics. Dijous, el secretari d'Estat presidirà una missa al John Garang Mausoleum Park, un monument dedicat al líder del Sudan People's Liberation Movement Army i el vicepresident del Sudan després dels acords de pau. Al final del viatge visitarà la Universitat Catòlica i el Centre de la Infància d'Ús Ràtona, entre altres activitats. D'altra banda, el Papa diu que l'acord provisional de la Santa Seu amb la República de la Xina va bé i espera que es pugui renovar a l'octubre. Així ho expressa Francesc en un altre fragment de l'entrevista concedida a l'agència Reuters, feta pel corresponsal Philippe Pulella. Recordem que gràcies a l'acord provisional del 2018, encara confidencial, es va resoldre la situació de l'Església Catòlica a la Xina en tornar a la plena comunió amb Roma els bisbes que havien estat nomenats sense el mandat del papa.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Passen 5 minuts i mig de 6:45. Ángel Gabilondo ha presidit avui la primera reunió de la comissió assessora per elaborar un informe sobre els abusos sexuals en l'àmbit de l'Església i el paper dels poders públics. Recordem que aquesta comissió, presentada ara fa 15 dies pel mateix defensor del poble, està formada per 20 persones, moltes expertes en drets humans. Entre els noms que s'han fet públics destaquen Ana Laura Zugaza, membre de l'Associació de Teòlogues Espanyoles, Maria Vilches, fiscal i lletrada d'Igualtat i Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial, Miguel García Baró, coordinador del projecte Repara de l'Arxidiòcesi de Madrid, i Letícia de la Hoz, advocada del Tribunal Eclesiàstic de la Rota per la Nunciatura Apostòlica i membre de la Iniciativa de Responsabilitat Europea per a Casos d'Abusos a Menors. Recordem que entre els objectius de la comissió es troben el de proposar procediments de reparació a les víctimes i dissenyar mesures de prevenció. El 20 de juny passat, Ángel Gabilondo aclaria la naturalesa d'aquesta comissió.
No se trata de constituir un tribunal. La comisión asesora no es un tribunal, ni de llegar a elaborar unas sentencias. Pero el informe será un primer paso al conocimiento, reconocimiento y reparación como obligación del Estado para con las víctimas, como obligación de toda la sociedad para con ellas.
Tothom qui ho vulgui oferir el seu testimoni podrà fer-ho presencialment o bé a través del telèfon gratuït 900 111 025. També es pot fer per correu electrònic a l'adreça atencionvictimes@defensordelpueblo.es, com també per correu postal. S'han creat també dos àmbits d'actuació, un fòrum d'associacions i una unitat d'atenció a les víctimes. La institució ha habilitat el web defensordelpueblo.es amb la secció Atenció a víctimes d'abusos sexuals a l'Església Catòlica i informacions d'interès. A més, destaquem que el filòsof i teòleg Francesc Torralba ha reivindicat avui la transparència a l'hora de practicar una ètica. En una entrevista al programa Tot anirà bé de Ràdio Estel, el professor i escriptor ha assegurat que li agrada molt tot el que fa i que poder aportar tantes de les seves qualitats és possible també gràcies al suport de moltes persones, entre elles la seva dona. Francesc Torralba, que acaba de guanyar el Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic amb el seu treball Ètica Algorítmica, ha explicat que és una qüestió molt important a partir d'aquest assaig amb voluntat divulgadora sobre com el món tecnològic està canviant radicalment les formes de viure.
És un tema de primer ordre, no? Com prenem les decisions i com, sense adonar-nos-en, en la mesura que anem entregant les nostres dades a les xarxes i al món digital, doncs ens van encaminant cap allà on algú vol que ens encaminem, que consumim allò que volen, i no ens n'adonem, i la nostra capacitat de decidir lliurement cada cop és més limitada, encara que ens sembla que decidim.
El també director de la Càtedra d'Ètica Ethos de la Universitat Ramon Llull ha explicat que la transparència és bona, però pot ser excessiva i aclaparadora.
Som animals de clarobscur. És a dir, necessitem llum, però també necessitem una certa ombra. Si no, quedem com encegats, no? Llavors, clar, venim d'un temps on hi havia molta opacitat a les institucions públiques, fins i tot a institucions molt elevades, no? La monarquia, no? I ara reivindiquem transparència. Hem fet lleis de transparència, reivindiquem transparència, volem saber-ho tot. I quan ho sabem tot, quedem desarmats. Perquè llavors veiem coses que no ens agraden. Sentim coses que no volem sentir. I no volíeu transparència? Doncs això és el que passa quan aixequem la manta. Això és el que passa, no? Ara, jo crec que és millor això que no l'opacitat.
Francesc Torralba, a més, ha recordat que la persona busca una ètica basada en el fons de tot el que passa al món i en les seves causes. Francesc Torralba també ha alertat davant dels perills dels populismes i del maniqueisme que diferencia entre bons i dolents i no entén de matisos.
Sense distància, l'espai per viure de prop allò que passa.
Mentre esperem connectar amb Bruno Vergés per a l'entrevista, us expliquem que el marista català Gabriel Villarreal ha pres possessió aquest dilluns com a nou provincial de la província de l'Hermitage. Villarreal ha començat aquest nou servei en el marc del 7è capítol provincial que els germans maristes celebren aquesta setmana i fins divendres a Notre-Dame de l'Hermitage. pren el relleu així de Pere Ferrer. Gabriel Villarreal va néixer a Barcelona el 1967 i ha centrat la seva dedicació els últims anys al servei de la província de l'Hermitage dels Maristes. Entre el 2005 i el 2010 va ser director del Servei d'Obres Educatives de Catalunya i també ha estat fins ara provincial, delegat de Protecció a la Infància i coordinador de l'equip europeu de protecció. També el papa ha assegurat que el cardenal brasiler Claudio Humes, que va morir ahir, va servir l'Església guiat sempre pels valors evangèlics. Francesc ho diu en un telegrama de condol que acaba d'enviar l'actual arcabisbe metropolità de São Paulo, en què recorda els llargs anys de generós servei a l'Església que va donar Humes, tant al Brasil com a la Cúria Romana, així com el seu compromís amb l'Església a l'Amazònia. Igualment diu que sempre porta a la ment i en el cor les paraules que li va dir Claudio Humes el 13 de març del 2013, quan va demanar al mateix Jorge Mario Bergoglio durant el conclave que no oblidés els pobres, tot just quan estava a punt de ser elegit papa. El cardenal Claudio Humes va morir ahir a l'edat de 87 anys, després d'una llarga malaltia. La Facultat de Teologia de Burgos acull des d'ahir dilluns i fins aquest dijous una nova edició de la Setmana Espanyola de Missionologia. És una iniciativa que arriba a la 74a edició i en aquesta ocasió porta com a lema Cor obert al món sencer. L'arcabisbe de Burgos, Mario Iceta, va inaugurar ahir a la tarda aquestes jornades. En aquesta 74a edició, com dèiem, estan organitzades les jornades per la Comissió Episcopal de Migracions i Cooperació amb les Esglésies de l'Episcopat Espanyol, les Obres Missionals Pontifícies i la Delegació de Missions de l'Arxidiòcesi de Burgos. Coincidint amb aquesta trobada missionera tradicional de l'estiu, està oberta l'exposició 100 anys de l'Institut Espanyol de Missions Estrangeres. Com us dèiem abans, l'Església celebra avui la memòria de Sant Miquel dels Sants i amb aquest motiu l'Església que porta el nom d'aquest sant català, nascut a Vic el 1591 i patró precisament de Vic, així com copatró de l'adoració nocturna, aquesta església que hi ha a Barcelona, al barri de Gràcia, està de festa. El cardenal Joan Josep Omella presidirà a partir de les 8 d'aquest vespre una missa d'acció de gràcies pel 75è aniversari d'aquesta comunitat cristiana. En parlem breument amb Bruno Vertxet, rector de la parròquia de Sant Miquel dels Sants de Barcelona i també delegat d'anunci i nova evangelització de l'arcabisbat. Mossèn Bruno Vertxet, bona tarda i moltes felicitats.
Bona tarda, Ignasi, moltes gràcies.
Bé, ens queda molt poc temps, però com es viu avui aquest aniversari tan especial, coincidint amb la memòria de Sant Vicenç dels Sants, també?
Bueno, amb il·lusió. Portem tot un any també, doncs, aquí fent diferents actes, no? Un acte també de... Nosaltres formem una unitat en tres parròquies, direm les tres de Gràcia, també amb Sant Carles Borromeu i la Salut. I ha sigut un any, doncs, perquè totes van ser com una mica erigides en el mateix moment, any 46-47, i llavors hem fet servir, doncs, no? Aquest 75 aniversari, doncs, mira, per caminar més junts, conèixer-nos més, no? També, doncs, donar gràcies al passat, no? I hem fet diversos actes, no? Hem fet això, un acte que va ser més de trobada, de compartir testimonis, fotos, de diferents generacions que parlaven entre ells, no? I comentàvem la seva experiència d'Església. També vam fer un com benvingut a l'any 1947, no? Ens vam disfressar, vam recrear com devia ser la parròquia l'any 47. No?
Sí, molt bé, molt bé. 75è aniversari. I ràpidament, què espera vostè d'aquesta celebració? Quins moments especials tindrà amb la presència del cardenal Omella, si Déu vol?
Jo crec que és un dia important perquè el cardenal, que ell no ha vingut aquí des que estan unides aquestes tres parròquies, no? Llavors, és un moment maco també de recollir, no? Després de tres anys, pandèmia incluïda, aquesta com nova etapa, no? Les tres comunitats, que ara són una sola comunitat. Crec que també, doncs mira, li explicarem el que fem, no? Els reptes, els somnis que hi ha, i també, bueno, doncs, al final, acompanyats per ell i també escoltar, no? Què ens vol dir ell com a pastor.
Sabem que aquesta parròquia Sant Miquel dels Sants és molt variada a nivell d'iniciatives, per la família, grups, carismes de l'Església. Tindrem ocasió de parlar-ne en una altra ocasió, però moltes gràcies i aquesta breu conversa ha servit per felicitar Bruno Vertxet i la comunitat parroquial de Sant Miquel dels Sants. Que vagi molt bé la missa a les 8 del vespre al carrer Escorial 163 per als qui vulguin anar. Una abraçada.
Ignasi, moltes gràcies.
Adéu-siau. Arribem ja al final, ara a les vespres de Montserrat.